Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte, 14 de març del 2026. Inquietud, incertesa, fins i tot una certa por. Són tres sensacions que s'han instal·lat en el dia a dia des que va arrencar l'any i sobretot des que Donald Trump va decidir bombardejar l'Iran per propiciar un canvi de règim més favorable als seus interessos. Ara sabem que va contravenir el criteri dels seus generals i que només va fer cas al seu gendre, Jared Kushner, un dels que té més galons a la Casa Blanca. De moment res fa pensar que els Estats Units els hagi sortit bé la jugada, els ayatolars aguanten, en bona part perquè s'han dedicat durant dècades a liquidar qualsevol ombra d'oposició i les conseqüències del conflicte comencen a socialitzar-se. No es podia saber. L'estret d'Hormuz, un d'aquells conceptes que quan fèiem geografia a batxillerat servien per a pujar nota, s'ha convertit en l'epicentre de la geopolítica mundial i de l'economia. Ja se sap que quan comença a pujar el preu del petroli, tot el sistema li va al darrere. Amb la guerra d'Ucraïna va costar Déu i ajuda contenir la inflació i res indica, digui el que digui Donald Trump, que aquest conflicte a l'Orient Mitjà s'acabarà ràpid. S'ha incendiat el vesper més sensible del món, els drons i els míssils van que volen i l'exèrcit francès ja ha perdut un soldat. Què passarà si algun dia un dron iranià cau per error o per encert en un país de l'OTAN? El conflicte també retrata la debilitat de països que, sota una aparença de filtre d'Instagram, van aconseguir l'arribada massiva de treballadors estrangers qualificats sota la promesa de no pagar impostos i de viure una vida encapsulada. Els Emirats Àrabs, l'Aràbia Saudita i Qatar, per exemple, ja no són els països segurs que prometien els qui es decidien a aterrar-hi. El món feréstec que ha dissenyat Trump fa que caiguin les caretes, també dins d'una Unió Europea desorientada, perquè en aquest imperialisme 3.0 només hi ha una cosa segura. Ningú sap què passarà demà. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
Titulars. Els Estats Units ataquen el principal punt d'exportacions de petroli de l'Iran.
Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump just quan comença la tercera setmana de l'ofensiva. Per la seva banda, l'Iran està atacant interessos nord-americans al Golf Pèrsic.
Europa rebutja la decisió del president nord-americà d'aixecar parcialment les sancions al petroli rus.
La Unió Europea creu que la mesura no abaratirà el preu del cru i que, en canvi, reforçarà el Kremlin en el mig de la guerra amb Ucraïna.
Primer cap de setmana amb tots els accessos al parc de Collserola tancats.
Això després que aquesta setmana s'ha trobat el primer senglar infectat amb pesta porcina africana al terme municipal de Barcelona.
Els sindicats majoritaris d'educació mantenen la vaga de la setmana que ve.
Uns 40.000 mestres i professors han rebutjat la proposta de millora del departament. Són el 95% dels que han contestat la consulta als docents.
Dia de reflexió abans de les eleccions. Demà la presidència del Barça, Albert Benet. Què tal? Bon dia.
Bon dia. En els últims actes de la campanya, Joan Laporta va acusar Víctor Font de jugar brut i va rebre el suport d'Alejandro Echevarría i Deco. Font, per la seva banda, va fer una crida als socis dient que el canvi és imparable.
Quarta derrota consecutiva del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, aquesta vegada porta tancada contra la Puel de Tel Aviv al Palau Blaugrana per 75-80.
Xenguelia va ser baixa d'última hora, es va sumar l'absència de la Provítola i l'equip que entrena Xavi Pascual va encaixar la sisena derrota en els últims 7 partits.
Enric Agut, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia, Roger.
Quin temps farà avui, Enric?
Doncs mira, ha arribat un front que porta alguns ruixats que cauen amb el pas de les hores. Quedaran concentrats a comarques de Girona, també de Barcelona, a la cara nord del Pirineu, i a la tarda es poden reactivar. A la tarda podria caure alguna tempesta o també alguna calamarsa, mentre que la resta del país tindrem clarianes. La temperatura avui baixa clarament, s'esperen màximes que es quedin més curtes. Al Pirineu, la nevada també anirà baixant d'alçada, estem parlant sobretot del vessant nord, on quedaria la nevada concentrada, a la Vall d'Aran, nord de Pallars Sobirà, nord de l'Alta Ribagorça i nord d'Andorra. La cota baixarà fins als 800 metres i tant a la Vall d'Aran com al nord de Pallars Sobirà hi ha un avís d'acumulació de neu entre avui i demà, per damunt dels 1.200 metres poden caure 20 centímetres. Demà diumenge aquest front haurà marxat, pot quedar neu residual a la cara nord del Pirineu fins a migdia i serà un dia fred i sobretot ventós. Per demà tindrem l'alerta bancat, ventades que es notaran sobretot a la meitat nord del país.
Avui el suplement...
Cap de setmana mogut meteorològicament. Avui al suplement tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem l'Albert Elfa, que ens ajudarà a aixecar la mirada amb la crònica internacional a partir de les 10, com sempre, a l'hora negra de Maica Navarro. Avui que tindrem temps de conversar pausadament amb Albert Sánchez Pinyol, acaba de publicar, després del naufragi, un llibre que vol ser la seqüela de Moby Dick i que té clares referències al procés sobiranista de Catalunya. A les 11, les aventures del Xavier Aldecoa, just després un trio que retroba el suplement, Irene Pujada, Jordi Puntí i Miki Otero. Els tres escriptors publiquen conjuntament amb Quaderns Crema Sembla mentida, un llibre de contes que recopila els millors textos que la temporada passada van escriure inspirats pels oients del suplement en aquest espai radiofònic que ara també es transforma en forma de llibre. A partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i acabarem amb el Pep Noguer avui preparant l'àpat dels corredors que demà diumenge faran la Marató de Barcelona. Passen 6 minuts de les 7.
L'informatiu del suplement.
Els Estats Units comencen la tercera setmana de guerra a l'Iran amb un intens bombardeig sobre l'illa de Kharg, al Golf Pèrsic, la principal base exportadora de petroli iranià. Donald Trump diu que han destruït totalment els objectius militars de l'illa i que faran el mateix amb les instal·lacions petrolieres si Teheran no permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz.
L'illa de Kharg, molt a prop dels ports de Kuwait i l'Iraq, és el punt de càrrega del 90% del petroli iranià, i els atacs dels Estats Units intentarien posar pressió a Teheran perquè permeti la sortida de petroliers del Golf. Després de dues setmanes de guerra i amb el conflicte escampat per tot l'Orient Mitjà, Donald Trump ha fet un balanç triomfalista abans de pujar a l'Air Force One.
La situació a l'Iran va molt bé, hem tingut grans èxits avui, grans victòries, i crec que va molt bé i que tenim un control molt bo de la situació. Veurem què passa amb l'estret d'Hormuz. Ells continuen intentant sabotejar el seu propi país i l'Orient Mitjà, però avui hem donat un cop militar molt, molt fort.
Segons diversos mitjans nord-americans, el Pentàgon ha enviat 2.500 marines i 3 vaixells de guerra més a l'Orient Mitjà per reforçar el contingent militar a la regió. Després de l'atac contra l'illa de Kharg, l'Iran amenaça de destruir tota la infraestructura petroliera, econòmica i energètica a la zona relacionada amb els Estats Units. De moment, aquesta matinada han tornat a interceptar-se drons i míssils a tots els països veïns del Golf. A Bagdad, un míssil ha impactat en el complex de l'ambaixada dels Estats Units a l'Iraq. Israel, per la seva part, també manté els bombardejos aquest matí al nord de l'Iran i al Líban, on aquesta matinada ha matat almenys 12 professionals sanitaris.
Turquia, mentrestant, intenta mantenir-se al marge de la guerra després que l'OTAN hagi interceptat el tercer míssil al seu espai aeri. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha deixat clar que el seu país està preparat per qualsevol amenaça, però que la prioritat de Turquia és evitar involucrar-se en una guerra que afecta el seu país veí. A més especials a Turquia, Núria Har, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Bon dia.
Bon dia. No és el primer cop que Turquia acusa l'Iran d'equivocar-se amb accions provocadores com el llançament de l'últim míssil que intercepta aquí el seu espai aeri. Però que l'OTAN hagi abatut el projectil i que no hi hagi víctimes li facilita la vida a Erdogan, que per ara es queda al terreny de les paraules. En un sopar abans de trencar el dejuni de l'últim divendres de Ramadà, el president turc ha deixat clar que la seva prioritat és evitar escalar el conflicte.
Com a govern, no descartem cap possibilitat ni escenari davant de les trampes i provocacions dels que volen arrossegar el nostre país a la guerra. Ho estem analitzant tot amb el màxim detall possible.
L'OTAN ha interceptat el míssil al sud de Turquia, a la base militar d'Incirlik, on hi ha tropes turques, nord-americanes i també espanyoles. Queda clar que Turquia i l'Iran tenen una relació de rivalitat, però també fan equilibris per mantenir una bona convivència com a veïns. Prova d'això és que ahir un vaixell amb bandera turca va passar per l'estret d'Hormuz amb el permís de Teheran.
La guerra de l'Iran ha disparat el preu del crud pel tancament de l'estret d'Hormuz i els Estats Units pretenen contenir ara la pujada relaxant sancions petrolieres a Rússia. Aquesta és una decisió que ha rebutjat de la Unió Europea i altres països també del continent.
El canceller alemany Friedrich Merz ha alertat que la mesura enforteix Rússia en plena guerra amb Ucraïna.
Malauradament, Rússia continua sense mostrar cap voluntat de negociar, així que hem d'augmentar la pressió sobre Moscou. Vull que quedi molt clar, relaxar les sancions ara, pel motiu que sigui, creiem que és un error.
Das halten wir für falsch.
El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha lamentat profundament la decisió i ha rebut el suport del president francès Emmanuel Macron, amb qui s'ha reunit.
Des de París, Isabel Galí.
Volodymyr Zelensky ha lamentat que els Estats Units hagin aixecat les sancions a Rússia. Des de París, on s'ha reunit amb Emmanuel Macron, ha dit que no és una bona decisió perquè reforçarà Rússia.
En el context de les decisions dels Estats Units de relaxar parcialment les sancions contra el petroli rus en trànsit al mar, aquesta relaxació per part dels Estats Units podria donar a Rússia uns 10.000 milions de dòlars per la guerra. Això definitivament no ajuda a la pau.
Al seu costat, el president francès ha evitat criticar obertament Trump, però ha afegit que, com han fet altres països europeus, França no el secundarà.
Avui Rússia potser creu que la guerra a l'Iran li oferirà un respir, i s'equivoca. Vam reafirmar a la cimera del G7, que vaig celebrar dimecres, que el context de l'augment dels preus del petroli no ha de conduir de cap manera a una revisió de la nostra política de sancions cap a Rússia.
Zelensky necessita amb urgència el préstec de 90.000 milions d'euros promesos pels dirigents europeus a Kiev al desembre. Hongria de moment el bloqueja, però el tema tornarà a estar sobre la taula dels 27 en la cimera de la setmana que ve.
A l'altre costat, gràcies des de París, Isabel Galí, el Kremlin treu pit que els seus recursos siguin indispensables per pal·liar la crisi energètica mundial. A més, Rússia guanya 150 milions de dòlars extres al dia gràcies a aquesta escalada de preus del petroli. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El govern rus espera que el gest de Trump no sigui temporal i que abandoni a llarg termini l'estratègia d'escanyar el sector petrolier rus perquè no utilitzin aquests ingressos per finançar la guerra d'Ucraïna. Alhora, també vaticina que la Unió Europea es veurà obligada a comprar-los la seva energia. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, treu pit que Rússia hagi deixat de ser un pària i que el món necessiti els seus hidrocarburs.
Naturalment, aquestes accions contribuiran a estabilitzar el mercat, perquè sense volums significatius de petroli rus, l'estabilització del mercat és impossible.
Rússia s'està omplint les butxaques amb l'augment dels preus del petroli. Es calcula que cada dia guanya més de 150 milions de dòlars addicionals.
3 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. A Catalunya, l'oposició retreu a Salvador Illa que es presentés ahir a la cimera sobre els efectes de la guerra a l'Iran, diuen sense cap proposta concreta. Junts i el PP acusen el govern de voler guanyar temps amb la reunió, mentre que l'executiu defensa no moure fitxa fins a saber les mesures que impulsaran la Moncloa i Brussel·les. Àlex Giral, Robert, bon dia.
Bon dia. Per juntaires i populars, l'actitud del govern va ser decebedora. Tant Salvador Vergés com Juan Fernández van reclamar al president Illa mesures específiques més enllà de crear un grup de treball encaminada, sobretot, a rebaixar la fiscalitat.
Ens ha sorprès negativament que el govern ni el Partit Socialista no han posat cap mesura concreta sobre la taula.
Catalunya no es pot permetre reunions que acaben exactament igual que com comencen.
Però el govern recepta prudència i paciència a l'expectativa de com reaccionaran a la derivada econòmica de la guerra a l'Iran les dues administracions que té per sobre Albert Dalmau, conseller de la presidència.
Un cop haguem pogut escoltar quin és el marc de resposta que la pròpia Comissió Europea i les institucions de l'Estat presentin, el govern posarà a damunt de la taula aquest paquet de mesures urgents.
Els socialistes van reivindicar la necessitat de tenir nous pressupostos. Sobre aquesta carpeta, poques novetats. Esquerra, que té la clau, va ser l'únic partit que va rebutjar fer declaracions després de la cimera. Jéssica Albiach, dels Comuns, sí que va pressionar govern i republicans.
Saben el que han de fer, crec que de manera responsable acabaran actuant.
I mentre la CUP va exigir mà dura contra els empresaris que s'aprofiten de situacions com l'actual, Vox i Aliança no van assistir a la reunió.
Aquest és el primer cap de setmana amb tots els accessos a Collserola tancats després que aquesta setmana s'ha trobat el primer senglar infectat amb la pesta porcina africana al terme municipal de Barcelona. Vallvidrera, David Àngela, bon dia.
Bon dia. Ara mateix només es permet l'accés als prop de 16.000 veïns del parc i als usuaris d'equipaments i negocis i també per accedir a les estacions de transport públic. El gerent del Consorci del Parc de Collserola, Raimon Roda, adverteix que amb el temps s'aniran aixecant restriccions, però que pot anar per llarg.
Amb el tancament de tot el parc, pel cas que s'ha trobat al municipi de Barcelona, diguéssim que entrem en una situació nova i més, anava a dir, més estable, o en tot cas que el termini ja no és de 15 dies en 15 dies, sinó que tenim això, un termini per davant de setmanes, mesos i en algun cas igual anys. Cal reveure això, quina és la persistència també del virus.
Tot i aquestes prohibicions, sí que es pot accedir als restaurants del parc que són en plena temporada de calçots.
Gràcies, David. A tot això és una jornada de mobilització al sector educatiu. La plataforma 03 de Catalunya, formada per una vintena de sindicats, entitats i moviments socials per dignificar l'etapa del 0 als 3 anys, ha convocat per avui a Barcelona una manifestació per reclamar millores en aquesta etapa educativa, tant pel que que fa a l'atenció als infants com a les condicions laborals de les treballadores. Tot plegat com a avançala de la vaga educativa de la setmana que ve.
Sí, gairebé la meitat dels docents catalans donen suport a la vaga educativa en què començarà dilluns i mostren el seu rebuig a l'acord entre la Generalitat i Comissions Obreres i la UGT, que inclou un increment progressiu del 30% del complement salarial des d'ara fins al 2029. Els sindicats majoritaris USTEC, professors de secundària, la Intersindical i la CGT mantenen la vaga després que el resultat de la consulta als docents els hagi avalat. El 95% dels que l'han respost, uns 42.900 mestres i professors, que són la meitat de la plantilla, han rebutjat l'acord del govern. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, insta el departament a tornar a obrir la negociació.
Emplacem a que s'asseguin a negociar amb el comitè de vaga, que som els que convoquem la vaga. I som, a més, la part àmplia majoritària que no hem signat aquest acord. L'acord de Comissions UGT ja el tenen. Ara falta que acordin amb la representació majoritària del col·lectiu i amb el col·lectiu.
Les aturades territorialitzades s'han d'allargar tota la setmana. Començaran dilluns al Barcelonès i al Baix Llobregat. Mentrestant, el departament insisteix que ja hi ha un acord signat. També ha enviat una carta a les direccions dels centres en què els demana que es mantingui el clima de respecte i tolerància. Lorena Martínez, de la UGT, i Manel Pulido, de Comissions Obreres, denuncien un clima d'assetjament.
Estan estripant les nostres fotografies amb les nostres dades personals, penjant a les diferents xarxes les nostres cares. I demanem, sisplau, que s'afluixi una miqueta.
El que no pot ser és anar als insults personals, sobretot perquè, a més, és que som docents.
Yolanda Segura hi ha tret ferro i assegura que tot plegat és una mostra d'indignació simbòlica.
A Castella i Lleó, avui és dia de reflexió per les eleccions de diumenge. Els partits van tancar la campanya electoral des de Valladolid, la capital de la comunitat, i també de la província que reparteix més escons. Fins allà s'hi va desplaçar Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per donar suport als seus candidats. El PP, que hi governa des de fa 39 anys, parteix com a favorit, però un cop més haurà de pactar amb Vox. Aquí les enquestes pronostiquen el seu millor resultat. Enviada especial a Valladolid, Alba Gil, què tal? Bon dia.
Bon dia. En un gir d'estratègia, els populars han decidit situar Vox al centre de la diana i mirar d'esgarrapar vots per governar, diuen, amb les mans lliures. Les enquestes els pronostiquen la victòria, però els aboquen a tornar a entendre's amb l'extrema dreta de Vox. Tot i això, Feijóo no ha estalviat retrets contra els potencials socis i ha demanat castigar-los a les urnes per bloquejar la governabilitat.
Que alguien que dice que hay que echar a Sánchez pida el voto para no dejar gobernar al PP después de ganar, no lo había visto en mi vida. Y por eso lo debemos de decir para advertir que no estamos dispuestos a que bloqueen nuestro pueblo.
Els socialistes ho tenen molt difícil per governar, però no es preveu una desfeta com la d'altres eleccions. I en un intent de mobilitzar l'electorat progressista, estan explotant el no a la guerra.
Y le digo a la derecha y a la ultraderecha que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra para que esta guerra acabe cuanto antes.
Aquest diumenge estan citat a les urnes 2 milions de castellano-lleonesos.
La NASA confia a poder enlairar finalment l'1 d'abril la missió Artemis 2 a la Lluna. Ho hem sabut aquesta setmana després que la missió s'hagi hagut de reprogramar diversos cops per errors tècnics o problemes amb la nau.
La previsió de la NASA és que la setmana que ve la nau es traslladi a la plataforma de llançament per preparar l'enlairament. Així ho anunciava Lori Glaze, viceadministradora associada de l'Agència Espacial Nord-Americana.
Everything's going pretty well.
Tot va força bé, potser una mica abans, però preveiem anar a la plataforma el 19 i després, un cop siguem a la plataforma, ens prepararem per al llançament. A l'espera de completar la feina a la base de dades de vol i a la plataforma, estarem en disposició de fer l'enlairament l'1 d'abril.
També el 19 de març, els 4 tripulants començaran la quarantena obligatòria a les instal·lacions de la NASA. L'objectiu de tot plegat és tornar a la Lluna. La primera part del programa de retorn va ser el 2022, quan l'Artemis 1 va completar amb èxit un vol de prova sense tripulació. A l'abril, com dèiem, s'enlairarà l'Artemis 2 i, si tot va bé, l'any que ve s'enlairarà l'Artemis 3 per fer més comprovacions de tots els sistemes de la nau en un vol tripulat molt més a prop de la Terra. L'aterratge al nostre satèl·lit està previst per al 2028 i serà la primera vegada en més de 50 anys que els humans tornaran a trepitjar la Lluna. Després, la intenció de la NASA és poder programar noves missions lunars ja amb caràcter anual.
Hollywood es prepara per la gala de la 98a edició dels Òscar, que se celebra demà diumenge enmig d'unes fortes mesures de seguretat que involucraran agents de l'FBI, drons de vigilància i gossos experts a detectar explosius. Tot plegat arran d'un advertiment de l'FBI sobre una possible amenaça iraniana durant la gala. Pel que fa a les travesses de cara a les estatuetes, estan molt ajustades i tot apunta que serà una festa amb clar accent polític. El nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, ha parlat amb l'equip de so de Sirat i el director Oliver Lache. La pel·lícula opta a dos Oscars, millor pel·lícula internacional i millor so. Als Estats Units, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
Bon dia. Els Oscars 2026 tenen i encara podrien tenir força accent català si el llargmetratge Sirat, protagonitzat per l'actor de Vilanova i la Geltrú, Sergi López, aconsegueix alguna de les estatuetes en les categories on està nominat. D'entrada ho tindrà difícil. Com a millor pel·lícula internacional es dona per fet entre els experts que no guanyarà, però en la categoria el millor so té més opcions, si bé aquí s'enfronta a les grans produccions de Hollywood, Frankenstein, Una batalla tras otra, Fórmula 1 o Sinners. Les responsables acústiques de Sirat s'han mostrat satisfetes per haver arribat fins aquí en declaracions a Catalunya Ràdio.
Tindrà la fantasia de que això passi, sí. Però energia positiva i disfrutar-ho molt.
Sí. Hi ha hagut una cosa molt bonica aquests dies, i és que hem pogut compartir l'experiència amb altres companys de nominats dels Oscars, i jo crec que ahir ja que s'ha conformat més una comunitat més de disfrutona, no? I més entre amics de, bueno, d'estar aquí i ja està.
Són la Laia Casanovas, l'Amanda Villavieja i la Yasmina Praderas. Totes tres podrien fer història al costat del director gallec Oliver Lache, qui assegura no haver pensat en cap moment en fer una pel·lícula que hagués d'arribar als Oscars.
No havem fet una pel·lícula per estar aquí. Havem fet la pel·lícula que pensàvem que era important de fer i el que sentíem important, i bueno, quan penso que quan fas això i no calcules és quan hi ha el premi, no?
Tornant al so, els responsables de Sirat subratllen la utilització del sistema Atmos per aconseguir la tridimensionalitat de l'espai a través del so i fer viure així un viatge emocional a l'espectador.
De tornada a Catalunya, la ballarina i coreògrafa Sol Picó, una de les figures més destacades de la dansa contemporània, debuta a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya amb el seu nou espectacle, La Cordero i el seu exèrcit, Marta Vives.
La Cordero i el seu exèrcit no és un comiat, sinó la celebració del final com a inici d'una altra etapa. Després de 40 anys damunt dels escenaris, Sol Picó penja escènicament, almenys, les sabatilles de ballarina per dedicar-se a la creació des de darrere. És per això que aquest espectacle té molta força reivindicativa i també molt d'humor. A La Cordero i el seu exèrcit, Picó es converteix en la cordera, en el xaiet, per mostrar la seva vulnerabilitat, com diu en una frase. Un dia t'aixeques i veus que t'han caigut totes les fulles. S'acompanya de 6 joves ballarines, un exèrcit de talent, convertides en les seves pròpies genetes de l'apocalipsi, però que també simbolitzen l'amenaça de les noves generacions que treuen l'espasa per demostrar fins a on són capaces d'arribar. La Cordero i el seu exèrcit es podrà tornar a veure aquest dissabte i demà diumenge dins del festival Dansa Metropolitana, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya.
I al País Valencià es treballa de valent per plantar les falles. Un dels actes més seguits de les festes són les mesclates. Es disparen cada migdia a la plaça de l'Ajuntament i arriben a reunir entre 80.000 i 120.000 persones diàries. Pepa Ferrer, València.
Els més incondicionals arriben a la plaça 7 hores abans, a les 7 del matí, per agafar lloc. Com Salvador, que compta per dècades els anys que fa que assistix.
60, en tinc ja 90. Jo no me'n perc ninguna.
Preparats amb taules, cadires i menjar. Maria Luisa i Àngel.
Pa guardar el puesto on vaya.
N'hi ha que menjar i n'hi ha que beure per estar així.
Així fem una hermosa que quan t'apliguis a casa ja no mitges.
Perquè res no val tant la pena com escoltar i sentir com tremola el terra des de primera fila. Eugeni, Anna, Paco i Martí.
El tremolar així, les parets estes, plasten ahí.
Molt terratremol.
Molt de ruido.
Com si s'acabara el món, igual. El bum, 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 bum.
160 quilos de pólvora, 434 segons de tro i un terratrèmol final. Se triomfa i el terra tremola, el pirotècnic és aclamat i custodiat.
L'informatiu del suplement.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No hi he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies. Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Aquest any, el Parc d'Atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en quatre dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
L'informatiu del suplement.
5 minuts per 8:15 del matí, més retrets i acusacions mútues entre els dos candidats a la presidència del Barça, Joan Laporta i Víctor Font, en l'últim dia de campanya. Avui és dia de reflexió i demà seran els socis els que decidiran qui ocupa la presidència. Demà, suplement en directe des del Camp Nou, a partir de 8:45 del matí. Tan bon punt obren aquests col·legis electorals. Des de les 9 i fins les 9 es pot votar i nosaltres, evidentment, hi serem en directe. Albert Benet.
Tots dos, Laporta i Font, van fer ahir els actes de clausura de les seves campanyes respectives i Joan Laporta va deixar anar una de les frases de la jornada quan va fer al·lusió a una de les expressions recurrents de Víctor Font, anomenant-lo expresident quan s'hi refereix.
També amb aquella arrogància, aquell sarcasme barato de dir expresident del Barça. Home, soc president del Barça. Som president de Barça. I ho seré fins que em mori.
Víctor Font, per la seva banda, acusava Laporta de liderar el Barça amb poca honestedat.
És una causa de país. I, per tant, tenint en compte que portem tant i tant temps molts socis tristos de que la realitat del club no sigui coherent amb els nostres valors fundacionals, perquè tenim un Barça poc transparent, tenim un Barça liderat amb molt poca honestedat.
Un Víctor Font que va assegurar també que Joan Laporta menteix i vol dividir.
Hem demostrat que quan treballes, que quan tens propostes que il·lusionen a la gent obre els ulls, i hem demostrat aquesta setmana en el debat del dilluns i en el debat d'ahir que davant d'un expresident que menys té, que vol dividir, ens hi trobarà davant, dempeus, lluitant pel Barça de la seva gent.
El candidat a la reelecció, Joan Laporta, va rebre el suport d'Alejandro Echevarría i de Deco en el seu acte final de campanya.
Que, a més, com és una persona d'una peça i amb molta personalitat, ha aguantat totes les cabronades que s'han dit doncs, en contra d'ell en aquesta campanya electoral. Sento molt que hagis patit doncs, segons quines circumstàncies, però saps que t'estimem, Deco, i que estàs fent una feina extraordinària.
Laporta va acusar Font de jugar brut i va titllar de ridícula l'estratègia del seu rival per intentar fitxar Haaland.
I després, doncs, home, va venir la xarluta del que ha fet amb el Haaland. No té vergonya. No té vergonya. Si als 5 minuts després de dir que el tens surt la representant del jugador i diu, escolta, això no és cert, té contracte fins al 34, està molt content al City, té ganes de continuar en el City i, a més, no volem que s'utilitzi el jugador per temes electorals.
Víctor Font va fer una crida en el seu últim discurs a la majoria social que, segons el seu criteri, vol un canvi al Barça.
Sisplau, mobilització. L'onada del canvi ha arribat i el canvi és imparable. Estem preparats per fer una transició modèlica. Una transició com la que mereix la millor institució del món. Som-hi, visca el Barça, visca nosaltres i visca Catalunya.
Demà estan cridats a les urnes gairebé 115.000 socis i sòcies del Barça. Quarta derrota consecutiva del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, aquesta vegada al Palau Blaugrana contra l'Apoel de Tel Aviv per 75-80 en un partit jugat a porta tancada contra l'equip israelià. Shengelia va ser baixa d'última hora, es va sumar l'absència de la Provítola, i l'equip que entrena Xavi Pasqual va encaixar la sisena derrota en els últims 7 partits.
Competim, però no guanyem, perquè al final amb tothom competit, però no guanyem, i estem en una situació molt difícil. Portàvem aquesta bona línia al principi, amb els primers 25 partits, i després se'ns ha girat tot com un mitjó, i ara ens va tot al revés. Hi ha ansietat, les derrotes fan molt de mal, i hem entrat en una situació complicada.
Una derrota que deixa el Barça gairebé fora de la zona de play-in. Panther amb 17 punts i Clyburn amb 15 punts i 6 rebots van ser els més destacats en un dia en què va perdre el líder de l'Eurolliga, el Fenerbahçe, a la pista de l'Estrella Roja, 79-73. A la Lliga de Futbol de Primera, aquest migdia a les dues, Girona Atlètic Club de Bilbao pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, 28a jornada de Lliga, i a les 9 al Bernabéu, Madrid-Elx, un Madrid amb moltes baixes i enmig de l'eliminatòria de la Champions amb el City, jugat ahir a la Alavés 1, Villarreal 1. D'aquesta mateixa matinada, George Russell, amb el seu Mercedes, ha guanyat l'esprint del Gran Premi de la Xina i ha tornat a confirmar que és el rival a batre aquest 2026 a la Fórmula 1. Avui, semifinals de la Copa Masculina de Waterpolo a Terrassa, Sant Andreu, Barceloneta i Terrassa-Sabadell. I a la Lliga Masculina de Futbol Sala, el Barça rep avui el Cartagena. Ahir, victòria del líder, el Pozo de Múrcia contra el Ferrol per 3-2.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Isn't She Lovely, el Blai Mercè i l'Olga Balos. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia,
bon
què
dia,
tal?
Bon dia.
Avui uns meus ídols dedicats a Stevie Wonder, que en el seu moment va fer aquesta cançó pensant en un dels seus fills, crec.
Sí, no? La seva filla Aisha, i fins i tot està samplejada el seu plor en algun moment aquí.
El que passa que no sé fins a... Ara l'Olga ens explicava que tenia una descendència llarga i coneguda, almenys com a 9 fills, no?
9 fills.
Però amb 3 dones
diferents. Amb 3 dones diferents.
No sé si a cada fill va dedicar una cançó tan memorable i celebrada com aquesta.
Jo diria que no, perquè...
Això passa amb el primer fill.
Va ser la primera.
Sí,
la primera filla.
Li va fer aquesta cançó i després hi ha la resta, doncs, a viure d'aquesta cançó.
I, de fet, Stevie Wonder ha portat...
Va canviar el nom. Crec que no la menciona.
No, que ha portat tota la seva vida amorosa bastant... Bueno, no sé si en secret, però l'ha guardat allò...
De forma discreta.
De forma discreta, de fet...
Això passa a vegades amb els artistes.
Sí, en alguns sí, en alguns no tant.
Bueno, perquè a vegades amb alguns la discreció... Vull dir, no,
però Stevie Wonder fins i tot hi ha noms dels seus fills que no han acabat de transcendir o no s'han comprovat si realment són veritat o no els noms.
Ah, perquè, això també passa.
Perquè els hi ha donat noms aquests superestranys, no, que tenen,
llavors
no se sap ben bé on són, qui són o com es diuen.
I parlant de famílies, aquesta cançó és la cançó que sona a les sobretaules nadalenques de la família Nederman.
Què dius ara?
Sí, sí, la Judit i Meritxell Nederman i la resta, que també són músics, la Mireia, i que no és música, però és inspiradora d'una cançó de la Judit, i tota la família canten aquesta cançó cada dia de Nadal.
En versionada o en anglès?
No ho sé, això ja.
Home.
Però com ho saps, això, que t'han convidat a la Mireia?
M'ho va explicar la Judit.
Has anat a fer unes postres allà
la Judit, però
a Cals Nederman.
Em va venir ganes d'anar-hi. M'ho va explicar un dia.
Un dia hem de parlar del talent musical que hi ha a tota aquella zona de Vilassar, perquè, o sigui, Nederman, Muixca...
Batguial...
No, a banda de la família Farelo i la família Nederman, n'hi ha uns quants més de per allà. Sí, que és un tema, és un filó... crec que també la Rita Payés és de per allà.
És veritat, sí, la Rita Payés. Sí,
mira,
sí,
t'acabo de donar un tema aquí.
Sí, sí, Vilassar, Vilassar, tope.
Bé, no sé si algú de la família Nederman toca l'harmònica, però bé...
Segur que sí,
és un gran tema per tocar l'harmònica.
Sí, el Blai Mercè quan hi va fer
el
les postres.
El pare també és un gran músic, el pare de la família Nederman.
Som-hi.
Like a
Stevie Wonder és d'aquelles persones que jo a vegades ens passa en aquest espai, no recorda si està viu o és mort, però és viu, és ben viu i en plenitud.
Té
no sé si
75
encara...
anys.
Doncs encara el feia més gran.
Sí, és que va començar molt jove.
Va començar com a Little Stevie Wonder.
Sí, i de fet, amb 13 anys ja era un nen prodigi, va començar a gravar discos, va tenir els seus primers contractes discogràfics, i ara l'estem sentint, no?, amb una de les primeres gravacions, quan encara era més cantant de rhythm and blues, no?, volia ser com Ray Charles.
Va perdre la vista o sempre va néixer séquia?
No, va néixer amb vista, però de seguida als pocs mesos ja va perdre la vista. O sigui
I sí que fa gires, però crec que mai ha actuat a Catalunya.
No.
Què dius ara?
No. Des del... a Londres sí, perquè sé de gent que hi va anar a veure'l, no fa gaire, allò, els típics concerts que fan al Hyde Park i tot això, però aquí no. No. És una assignatura pendent, veure-la.
Una altra estrella.
Per mi, jo, deixeu-me dir, que per mi és la millor cançó de Stevie Wonder.
Ah, sí?
Sí, ostres. Jo crec que sí. Sí. I del millor disc.
A veure,
amb això estarem d'acord, Olga, no?
Sí.
El Songs in the Key of Life.
Té tres discos a principis dels 70 que són... Bueno, per mi són els millors entre ells okay. Aquest. Hi ha moltíssimes capes, en aquesta cançó. O sigui, la cançó, la melodia sembla molt senzilla, però després vas escoltant per darrere...
Aquestes harmonies vocals, no?
Increïble.
Se't fiquen al cap i no te les treus.
Sí, de fet, això, aquesta complexitat, no?, dins d'aquesta aparent simplicitat, és una de les coses que artistes com Prince, per exemple, li van cridar molt l'atenció, no? I sobretot com unia el funk, el soul, el rhythm and blues, no?, i ho portava cap a un terreny propi. El que, si això és als anys 70, als anys 80, Stevie Wonder va tenir un altre pic de popularitat, potser amb unes cançons un pèl més...
Ensucradetes
i carrinclones, sí. Sobretot gràcies a la banda sonora d'una pel·lícula que es deia La dona de vermell, i segur que algun dels nostres oients està aixecant la xella ara mateix. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact,
Encara no. Aquella vegada que penses que ve la tornada, però encara no. No wedding Saturday within the month of June. Ja falta poc.
Vinga.
Ui, pesada,
On era l'any 84?
Jo era un projecte només.
Jo no era res. Vinga, va, sisplau, ara sí,
Ara.
Som-hi.
I just go to say I love you. I just go.
Com ens hem de veure?
To say how much
I love you.
No, I can't. Roger, sisplau. I just go.
Com és la segona frase, com és? How much I care.
Per què no la sentim en català?
Vinga, va, i deixem d'històries.
Així ja podrem cantar la lletra bé. Vinga, Núria, va. Oh, aquesta sí que m'agrada a mi.
Aquesta bateria, mira.
No sé què fer. Tot és anar jo sol aquí.
Aquest català ja no existeix, eh?
No. L'hem de recuperar.
Dormi. I m'he trobat que el món és buit si no ets en mi. T'he trucat per dir t'estimo. T'he trucat per dir sols penso en tu. T'he trucat per dir t'estimo.
Una mica Lluís Llach, eh? Aquí, aquest moment, t'estimo.
Però és
amor particular.
És l'accent i que s'està perdent aquest català tan meravellós, en aquest cas de la Núria Feliu, no?
Jo me la crec molt més amb ella que el Stevie Wonder, en aquesta versió.
Dient t'estimo, per exemple. Sí.
I tot el que diu la lletra. Sí. M'imagino la Núria, allò, una matinada, agafant el telèfon...
Fumant
i trucant amb el seu amant o qui fos i dir-li, escolta'm, t'he trucat per dir-te que t'estimo i que tan sols penso en tu.
Home,
què faries?
No.
Què faries si rebessis aquesta trucada?
De la Núria Feliu. Ara m'ha trobat el que hauria de cul.
Et posaria un problema.
No, però ningú en creuria, eh? Això és una cançó que a mi em toca la fibra i no la merdeta aquesta de
Just Call to
Say I Love You. Això sí que m'emociona.
Sí, sobretot si saps qui la canta i la història que hi havia d'haver la persona que la canta.
Explica-la, Olga, la història, va.
Això és Carpenters.
O explica-la un dia que ho dediquem als Carpenters.
Home, mira, podíem fer uns ídols dels Carpenters.
Això és el que digui el...
Primer vull saber la història d'aquesta cançó.
Va, explica-la, va.
No, a veure...
Sí, molt resumida,
és,
molt resumida.
És un dels temes clàssics de Carpenters i s'ha colat en aquesta llista dedicada a Stevie Wonder, perquè Stevie Wonder va escollir aquesta cançó de Close to You per revifar, fer un d'aquests moments que van passar a la història de la televisió americana l'any 72, on van recuperar una caixa d'efectes dels anys 30 que es deia Tall Box, que fins llavors estava com oblidada i va fer això mateix en directe. Això és Stevie Wonder amb el Talkbox, que és una caixeta, com si fos un pedal de guitarra, que hi ha un tub de plàstic, i llavors tu cantes a través del tub i la teva veu sona com robòtica, no? I és un aparell dels anys 30 que Stevie Wonder va recuperar als anys 70 amb el programa de David Frost, i a partir d'aquí, ostres, tothom es va quedar, hola, i d'on ha sortit això? I fins i tot Bon Jovi ho va utilitzar, els Rolling Stones també l'han utilitzat, i és una mostra de com a Stevie Wonder li agradaven les maquinetes, els teclats i tot tipus d'artefactes.
Era un geni. Aquesta cançó, hi ha una versió de Frank Ocean que per mi és com el músic més important que hi ha hagut els últims 15 anys a nivell internacional i també un dels grans hereus de Stevie Wonder, que de fet fa una dècada, aquest estiu farà una dècada que Frank Ocean no publica cap disc.
Vaja,
i doncs... jo començaria a ser...
T'està fent llarga aquesta dècada,
Molt, molt, molt llarga.
Doncs mira, li dedicarem uns ídols quan
sisplau,
tregui un disc.
O no, dediquem-li uns ídols, independentment d'això.
No, però és una versió de Stevie Wonder interpretat per Ike and Tina Turner.
Imagina't si Stevie Wonder té una carrera llarga que va ser versionat per Ike and Tina Turner.
I a més, en aquest tema incorporaven sonoritats noves gràcies a Stevie Wonder. No? Vull dir, aquest so de teclat així com de sintetitzador és propi, no?, de Stevie Wonder. I aquest tema, diguem que ha tingut moltes versions i fins i tot els Red Hot Chili Peppers es van atrevir a versionar-lo.
Bé versionar, però de vegades és millor homenatjar.
Sí, a mi m'agrada més l'original. Red Hot Chili Peppers és aquell grup que, quan el descobreixes a l'adolescència, t'impacta molt, però hi arriba un moment de la vida que et deixa d'interessar.
Tenen un punt de... No? Estan no sobrevalorats. Per mi sí. Tenen un punt. Perquè són molt espectaculars, i el flair, però... fent l'espectacle amb el baix, etcètera.
Al final, però, bueno. No és tant que tu hagis madurat, sinó que ells no han madurat prou com per jugar una altra lliga o oferir-te alguna cosa nova i no seguir intentant fer el que feien quan tenien 20 anys, no?
Però en tenen 60, sí.
Sí, és veritat.
Vinga, va, anem acabant.
Superstition. Aquesta cançó va pels negacionistes. Stevie Wonder, quan creguis en coses que no entenguis, llavors patiràs. Quina frase, eh? Això de la religió, aquestes... les supersticions aquestes, no? Aquestes maneres de pensar que no es basen en res, no en cap teoria científica, no sé.
Avui, el nostre particular homenatge a Stevie Wonder. Veurem si després d'aquests ídols que li han dedicat el Blai Mercè i l'Olga Balós s'anima i per primera vegada decideix tocar a Catalunya, a casa nostra. La invitació
jo està... Jo diria que no ha actuat mai, però potser m'equivoco, eh? Potser sí que va venir fa molts anys.
Una abraçada per tots dos i bon dissabte supersticiós. Que vagi molt bé.
Ara tornem.
Els dits.
El suplement, amb Roger Escapa.
I et fa un altre cot, et porta a l'estació i després t'ajuda amb la declaració. Qui et va ensenyar a parlar i et va ensenyar a muntar en la bicicleta aguantant el manillar. Aquest 21 de març sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb Altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, el 13 al 15 de març.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Psst, ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3x2 en els pistatxos torrats Carrefour Clàssic de 400 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu més bo que gratis. Fins al 23 de març.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Els Estats Units ataquen l'illa de Hark, el principal punt d'exportacions de petroli de l'Iran.
L'illa és el punt de càrrega del 90% del petroli iranià i els atacs són la resposta de Donald Trump al bloqueig de l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada han tornat a interceptar-se drons i míssils a tots els països veïns del Golf i a Bagdad. Un míssil ha impactat en el complex de l'ambaixada dels Estats Units a l'Iraq.
Europa rebutja la decisió del president nord-americà d'aixecar parcialment les sancions al petroli rus.
La Unió Europea creu que la mesura no abaratirà el preu del cru i que, en canvi, reforçarà el Kremlin enmig de la guerra d'Ucraïna.
És el primer cap de setmana amb tots els accessos al parc de Collserola tancats.
Després que aquesta setmana s'hagi trobat el primer sangle infectat amb la pesta porcina africana al terme municipal de Barcelona.
Els sindicats majoritaris d'educació mantenen la vaga de la setmana que ve.
Uns 40.000 mestres i professors han rebutjat la proposta de millora del departament. Són el 95% dels que han contestat la consulta als docents. Avui es manifesten a Barcelona també els docents de l'educació de 0 a 3 anys.
A Castella i Lleó, jornada de reflexió.
Els partits van tancar ahir la campanya electoral des de la capital, Valladolid. El PP parteix com a favorit, però un cop més haurà de pactar amb Vox, que tot apunta que tindrà el seu millor resultat.
A Manresa, aldarulls a la mesquita durant el ramadà.
Diversos joves s'han rebel·lat contra la seva pròpia comunitat marroquina. Segons algunes fonts, es tracta d'un conflicte generacional, tot plegat amb un balanç de 8 detinguts, 7 dels quals menors d'edat.
Presó provisional, comunicada i sense fiança pel detingut per l'incendi provocat dimecres en una casa de Miranda de Ebro, a la província de Burgos.
Un incendi, recordem, on que va morir la seva exparella, la mare de la dona i una veïna.
Hollywood es prepara per la 98a edició dels Oscars, que s'entregaran la matinada de diumenge a dilluns.
La gala es farà en un radi de seguretat de 2 quilòmetres al voltant del Dolby Theater per la guerra a l'Iran i arran dels atacs en una universitat de Virgínia i una sinagoga a Michigan els últims dies.
I veurem què passa amb Sirat, cop de dues estatuetes. Avui fa 25 anys que va morir Ramon Barnils.
Periodista, traductor i professor universitari, Barnils va ser a Catalunya Ràdio des del naixement de l'emissora i en programes que van marcar una època radiofònica, com el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico.
Els esports, avui és dia de reflexió, prèvia a les eleccions del Barça, amb els últims retrets i acusacions dels dos candidats, ahir en l'últim dia de campanya, el sentirem de seguida. Demà, suplement especial Barça des del Camp Nou.
I més enllà de les eleccions del Barça, quarta derrota consecutiva del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, aquesta vegada al Palau Blaugrana contra l'Apoel de Tel Aviv per 75-80, un partit a porta tancada i amb protestes d'activistes pro-palestins a la porta del Palau, des d'on van reclamar l'embargament d'armes a Israel.
Marina Lamin, els titulars pel president dels Estats Units. Diari Ara, Trump aixeca el veto al petroli rus i indigna la Unió Europea.
Sí, és el titular que acompanyen amb una imatge de les protestes a Teheran, a l'Iran. També a La Vanguardia, titular pràcticament idèntic. Trump alleuja l'embargament de petroli a Rússia i indigna la Unió Europea. Aquí, però, la imatge en aquest cas és de Cuba, tricicles pel centre de l'Havana, amb alguna bandera dels Estats Units de fons. Una Cuba, llegim a La Vanguardia, que negocia una sortida amb els Estats Units. El periòdico, portada completament diferent, destaca a Nadal una entrevista a Víctor Font. El titular sobre la crisi ferroviària que apunta que el deteriorament de les vies limita la velocitat de Rodalies i abaixa espai encara per als participants d'una conversa al periòdico sobre el sector del taxi, amb Elite Taxi, administracions i també plataformes, inclòs Tito Álvarez, un debat on asseguren que la llei del taxi no fa fora els VTCs. I al punt avui, els conjurats de Macià, els detinguts dels fets de Prats de Molló, 100 anys després dels fets.
El diari El País, Cuba negocia amb Trump.
Sota l'amenaça del col·lapse, és el titular que acompanyen de la imatge del president cubà, Miguel Díaz-Canel, en compareixença per explicar les negociacions amb els Estats Units. Mateixa fotografia a l'ABC que titula, contundent, el castrisme agonitza. A El Mundo, Trump també és protagonista, en aquest cas perquè allibera 10.000 milions del petroli de Putin per pagar la seva guerra, destaquen, i a La Razón, també en el mateix sentit, Trump aixeca les sancions al petroli rus durant un mes.
Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 29 espelmes al Fred García.
Es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo i va representar Espanya al Festival d'Eurovisió fent duet amb Amaya. L'any passat va treure el seu tercer disc, T'estimo, este quiero, amb diverses cançons en català com Els teus ulls.
48 espelmes, Maria Casado.
Anem a parlar del dia 24 de febrer de 1981. Encara no
reconeguda amb l'Antena d'Or i el micròfon d'Or, es va iniciar com a periodista de Catalunya Ràdio i es va fer un nom a Televisió Espanyola. Des de fa un parell d'anys presenta els informatius del cap de setmana de Telecinco.
93 espelmes, Michael Caine.
I saw this lady on the television in a commercial and fell in love instantly.
Llegenda en majúscules del cinema és l'elegància feta persona i un dels pocs actors que ha aspirat a l'Oscar en 5 dècades diferents. Ha guanyat 2 estatuetes com a millor actor de repartiment per Hannah i les seves germanes i Les normes de la Casa de la Sidra.
Vida social.
Digue'm si has vist un lloc així.
Marta Ferrer, Ferran Palau presenta disc a Reus.
L'artista acaba de publicar Aniversari Feliç, un treball íntim i despullat d'instruments i marcat per la seva afecció auditiva. Avui serà al Teatre Bartrina de Reus a les 8 del vespre dins del Festival Accents i encara queden entrades per 20 i 22 euros.
I aquest és Ben Harper, que avui serà al Black Music Festival de Girona.
El músic guanyador de 3 Grammys oferirà un concert molt especial en versió solo per celebrar els 25 anys del festival. Avui portarà la seva música, aquesta inconfusible fusió entre pop, reggae, blues, rock, funk i folk, a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
A Barcelona, Dani Fernández omplirà el Palau Sant Jordi.
El cantant acaba de guanyar 2 premis Los 40 Music i avui farà parada a la ciutat amb la seva gira La Insurrección Tour, que marcarà una nova etapa a la seva carrera. Avui debuta al pavelló a les 9 del vespre. Les últimes entrades es poden aconseguir per 49 euros i mig.
Al teatre, a la sala Flyhard, El Grill.
Dani Amor i Serapi Soler porten a escena aquesta comèdia sobre el malestar contemporani, la precarietat laboral i la gentrificació a través de la història d'una parella que veu alterada la seva relació quan un grill apareix en el seu petit pis de Barcelona. Avui, a funció a 6:15 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 16 euros.
És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Objectes perduts.
La mare es va guarnir amb un abric de visor per anar a la secció de bijuteria d'uns grans magatzems. Ella deia que així se les donava de persona de l'alta societat i podia fer creure al dependent que podia comprar el que li donés la gana. Jo, que veia imprudent perdre'm un espectacle d'aquestes característiques, la vaig acompanyar de bon grat. Certament, el truc va funcionar. Per dissimular el riure, els hi vaig donar l'esquena i em vaig entretenir amb un culleret de perles. Però quan em vaig girar de nou, la mare ja no hi era. Havia desaparegut, ella i el seu abric de visor. Vaig demanar explicacions al dependent i ell em va emplaçar a l'oficina d'objectes perduts. M'hi va acompanyar el vigilant, un tipus escarrancit que s'havia d'aguantar els pantalons perquè no li caiguessin a terra. Vam baixar al soterrani. Va obrir la porta cuirassada pronunciant una paraula clau i em va convidar a passar. A dins hi havia tot de senyores amb abric de visor clavades a la meva santa mare.
Per evitar malentesos, me les vaig endur totes a casa, fins que entregués l'entrellat. No abans, sense prometre al vigilant, que, de tornada, li duria uns pantalons nous.
Ja sóc el teu amic.
La Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem a les 8?
Doncs amb els de Constantí, els Pets, i aquesta reinterpretació del seu Jo sóc el teu amic, un tema que s'incluïa al disc Bon dia. La publiquen per agrair el suport del públic i per anunciar que la gira de celebració dels seus 40 anys continuarà aquest 2026.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.